Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La reclamació del dret d'autodeterminació fa saltar pels aires les negociacions entre govern central i Generalitat. Montse Manent.
La vicepresidenta Carmen Calvo avisa que el govern espanyol mai no acceptarà un referèndum d'autodeterminació i anuncia la suspensió del diàleg si no és dins la Constitució. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost que la Generalitat no hi renunciarà.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
El govern de l'Estat no pot exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï al dret a l'autodeterminació com a condició per començar a parlar.
Presó provisional sense fiança pel vuitè detingut acusat de la violació múltiple a una jove de 18 anys a Sabadell.
És el segon implicat en el cas que el jutge envia a presó. Un tercer suposat agressor està en llibertat perquè no ha pogut ser identificat per la víctima.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
El vuitè arrestat seria germà d'un dels altres encausats i s'hauria entregat a la policia local després de saber que estava sent cercat per les forces de seguretat. El jutge dona veracitat al relat de la víctima i considera que hi va haver tres homes responsables de la violació. Un d'ells ahir va anar directament a la presó des dels jutjats de Sabadell, mentre que el segon és el vuitè arrestat. El tercer implicat en l'agressió sexual no ha pogut ser identificat, malgrat que s'han celebrat 35 rodes de reconeixement.
El síndic de Greuges investigarà els abusos i agressions sexuals de l'Església Catòlica a menors.
N'ha condemnat rotundament els abusos, l'opacitat mantinguda i la minimització dels fets i també ha exigit tolerància zero.
Volem esbrinar, volem la veritat, volem el que ha passat, com s'ha fet a molts països. Però volem saber perquè volem actuar, volem que s'actuï, volem que es doni visibilitat, volem que s'afronti, volem que es previngui, volem que es formi i volem que es repari. El síndic condemna absolutament aquest fenomen i exigeix tolerància zero.
L'Agència Catalana de l'Aigua tomba l'informe necessari per poder celebrar el Doctor Music Festival a Escalarre.
Serà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre qui haurà de decidir finalment si el festival se celebra o no en aquest indret.
Ràdio Trem, Arnau Vila.
L'informe considera que la zona és de flux preferent i, per tant, vulnerable per la seguretat de les persones davant de les possibles inundacions. Fons de la promotora Doctor Music han confirmat que examinaran la resolució de la Generalitat i faran els tràmits necessaris per adaptar-se a la normativa fixada per les administracions.
El Festival Europeu de Curtmetratges de Reus abaixa la persiana després de 20 anys.
Els organitzadors consideren que el projecte ha tocat sostre i ha complert totes les expectatives i reconeixement a nivell internacional.
La nova ràdio, David Fernández.
L'artístic Cristian Inaraja explica que s'ha acabat un cicle.
Creiem que després de 20 anys les coses han canviat molt des de quan es va començar aquest festival. Creiem que aquest projecte ha complert les seves expectatives. S'ha pogut veure durant tots aquests anys aquest altre tipus de cinema no comercial a Reus i ara potser es poden engegar projectes nous.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Molt bona tarda. La tarda es manté en conjunt força tranquil arreu del país, amb domini de l'ambient assolellat i només amb alguns intervals de núvols alts, tot i que a hores d'ara han reaparegut de nou alguns núvols baixos a punts del litoral del Camp de Tarragona i també al sud de l'àrea de la costa central. Màximes que avui puntualment han arribat fins als 14 graus, al Pirineu, l'altiplà central, també la plana de Vic, i a la resta del país s'han situat entre els 14 i els 19 graus. Fins i tot puntualment s'ha arribat fins als 20 graus a punts de les comarques de les Terres de l'Ebre, per exemple, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Cap de setmana també marcat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, sobretot més abundants a partir del vespre del dissabte i sobretot sobretot durant la jornada del diumenge, quan podran deixar alguna precipitació de caràcter feble a la zona de l'extrem nord del Pirineu. En aquell sector, la cota de neu esperem que baixi al final del dia fins als 800 metres. Vent de component oest, entre fluix i moderat en general, sobretot més reforçat a la zona de la costa central i Costa Brava. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, repassem a l'extrem sud la C32, ara un pèl lenta a la zona de Sant Boi, sortint de Barcelona. Aturades puntuals a la B24, al tram de Cervelló, direcció sud, o a l'extrem nord, la C58 amb aturades. Ara, sobretot a Sant Quirze, en totes dues direccions, també va un pèl lenta a la C17, a Parets, en sentit nord. I ara veiem retencions a la C60, al tram de la Roca del Vallès, anant cap a Mataró per una probable incidència en aquest punt de la C60. A més, a l'N340 continuen les aturades entre la Ràpita i l'Arbós, direcció sud, i acabem amb l'Eix del Llobregat, amb la C16. Retencions destacades ara de més de 7-8 quilòmetres des d'abans de Berga fins a Cercs, sempre en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I us hem d'afegir una última hora relativa al transport públic perquè un xoc de dos trens de Rodalies de la línia R4 ha fet descarrilar un dels combois entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa a causa d'un accident amb un altre tren.
Els equips d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets a prop de Castellgalí, però ara per ara es desconeix si hi ha persones afectades i el seu estat. La circulació de trens entre Terrassa i Manresa s'ha interromput. També s'ha posat en marxa el pla Ferrocat. Us anirem ampliant la informació al llarg d'aquest informatiu.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El dret a l'autodeterminació ha fet saltar pels aires la negociació entre Estat i Generalitat per trobar una sortida a les demandes independentistes. L'executiu Sánchez no està disposat a acceptar res que se surti de la lletra de la Constitució i els sobiranistes l'acusen de cedir a les pressions de l'extrema dreta. Tot plegat fa que la tramitació dels pressupostos de l'Estat estigui en perill. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La vicepresidenta del Govern d'Espanya, Carmen Calvo, ha comparegut aquest migdia per anunciar el trencament de les negociacions. Calvo ha presentat un document en què s'estableix un diàleg Govern-Generalitat i una taula de partits coordinada per un relator amb l'objectiu de consensuar una proposta política i democràtica sobre el futur de Catalunya. Un text que la Generalitat no accepta. Els catalans, segons Calvo, volen afegir-hi condicions inassumibles.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
La portaveu, el Sertadi, i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, han estat els encarregats de respondre a Calvo. Pere Aragonès ha dit que l'executiu renuncia al diàleg i es plega a les pressions de l'extrema dreta. Tot i això, assegura que la Generalitat no s'aixecarà de la taula, tot i demanant unes condicions per negociar.
Per tant, el govern de l'Estat no pot exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï al dret a l'autodeterminació com a condició per començar a parlar. Ni es pot excloure d'entrada, ni al llarg de la negociació, entenem, que hi hagi els plantejaments del govern de Catalunya estiguin sobre la taula.
Aragonès també ha revelat que l'executiu Sánchez va reclamar la retirada de les esmenes a la totalitat als pressupostos per continuar la negociació, quelcom que els sobiranistes no estan disposats a fer si no s'accepten els seus plantejaments. En aquest sentit, la portaveu, el Sertadi, ha dit que el suport als comptes està, ara per ara, molt lluny.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Presó provisional i sense fiança per al vuitè detingut per la violació múltiple d'una jove de 18 anys a Sabadell. Amb ell ja són dos els implicats en el cas que el jutge envia a presó preventiva després d'escoltar les seves declaracions. El tercer home, que hauria participat també de la violació, no ha pogut ser reconegut per la víctima. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda.
El jutge dona veracitat al relat de la víctima i considera que hi va haver tres homes responsables de la violació. Un d'ells ahir va anar directament a la presó des dels jutjats de Sabadell, mentre que el segon és el vuitè arrestat, que avui ha passat per primer cop a disposició judicial després que dimecres s'entregués voluntàriament a la policia municipal. El tercer implicat en l'agressió sexual no ha pogut ser identificat, malgrat que s'han celebrat 35 rodes de reconeixement, unes sessions en què hi van participar nombrosos sabadellencs migrants, ja que els agressors eren d'origen magrebí. Una situació que ha denunciat Ali Itjaya, tertulià de Ràdio Sabadell, critica que van haver d'estar 2 hores i mitja esperant al jutjat de Sabadell en unes condicions que creu que eren humiliants.
Està bé que puguin col·laborar amb la justícia perquè és una obligació que tenim com a ciutadans, però hi ha maneres de poder fer aquestes coses, de que es puguin posar a una sala.
El vuitè arrestat seria germà d'un dels altres encausats i s'hauria entregat a la policia local després de saber que estava sent cercat per les forces de seguretat.
I la jutgessa també envia a presó sense fiança el jove de 24 anys de Blanes, acusat d'abusar sexualment d'una nena d'11 anys, veïna també del municipi. La magistrada ha pres la decisió després d'esgotar el termini màxim de detenció de 72 hores.
Els suposats abusos s'haurien produït a final de l'any passat. El jove és un veí de la víctima i tenia relació amb l'entorn familiar de la nena. La veu d'alarma la va donar al centre escolar on estudia la menor. Els docents van ser els encarregats de portar la nena a l'hospital on es va activar el protocol per abusos. Qui va acabar denunciant els fets va ser la mare de la criatura. Ara els Mossos investiguen si es tracta d'abusos puntuals o continuats en el temps.
El síndic de Greuges investigarà els abusos i agressions sexuals de l'Església Catòlica a menors. Una comissió d'experts l'assessorarà i demanarà corresponsabilitat a l'Església, al govern i a les administracions per saber la veritat, fer que s'assumeixin responsabilitats civils i penals i prevenir casos i restaurar les víctimes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El síndic condemna rotundament els abusos sexuals de l'Església als infants, així com l'opacitat mantinguda fins ara i la minimització dels fets.
I donat que l'Església Catòlica ha tingut una actitud poc transparent i fins i tot que alguns responsables eclesiàstics han emès algunes manifestacions que minimitzen la gravetat dels fets. El síndic condemna absolutament aquest fenomen i exigeix tolerància zero.
El síndic ja s'ha adreçat a les conferències episcopals de Catalunya i a l'abadia de Montserrat demanant-los col·laboració perquè vol saber la veritat.
Volem esbrinar. Volem la veritat, volem el que ha passat, com s'ha fet a molts països, però volem saber perquè volem actuar i volem que s'actuï, volem que es doni visibilitat, volem que s'afronti, volem que es previngui, volem que es formi i volem que es repari.
El síndic crearà una comissió d'experts interdisciplinària que l'assessorarà i ofereix la institució a les víctimes per ajudar-les. Enviarà al Ministeri Fiscal la informació dels fets que puguin ser delictius perquè els que cometen abusos i els encobridors assumeixin responsabilitats civils i penals.
Qui també s'ha referit als abusos a menors fets públics aquests darrers dies ha estat el conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, des de Torredembarra. El conseller ha recordat que l'administració treballa per protegir les víctimes i prevenir nous casos. Sona la Torre, Josep Sánchez.
El Homrani ha destacat la valentia de les víctimes que han donat a conèixer el seu cas i també ha subratllat que s'està fent un treball específic de formació als professionals dels àmbits dels serveis socials, l'educació i la salut. El conseller també ha recordat que el departament està desplegant a Tarragona un pla pilot per atendre de forma integral els abusos sexuals i maltractaments a menors.
Que el més important és la capacitat de detectar, perquè hem de ser molt conscients de que ara el que s'està donant ha sigut un mitú per part de persones que han patit abús sexual mentre eren infants, però no hem d'oblidar amb la importància que té la capacitat que tinguem de detectar qualsevol cas d'abús.
D'altra banda, el Homrani ha admès que aquesta setmana hi ha hagut un repunt molt important de l'arribada de menors estrangers no acompanyats a Catalunya. Això ha fet que algunes comissaries dels Mossos d'Esquadra hagin tornat a acollir adolescents que hi passen la nit.
Estem en condicions ara de donar més detalls de l'última hora que us estem avançant. Dos trens de la línia R4 de Rodalies Renfe han xocat fa tot just una hora entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i segons informa Protecció Civil hi ha una persona morta i 8 ferits.
Un dels combois ha descarrilat a conseqüència del xoc a l'antic baixador de Castellgalí. Segons informa Protecció Civil, diverses dotacions dels Mossos i bombers treballen sobre el terreny. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase d'alerta i s'ha interromput la circulació de trens en aquesta línia. Recordem la R4 de Rodalies. De la seva banda, el Servei d'Emergències ha activat la situació extraordinària.
Notícies en xarxa.
Informació amb accent local.
Un acord entre el PDeCAT, Demòcrates i Esquerra Més ha permès tirar endavant els pressupostos a Sant Cugat del Vallès. El ple municipal ha aprovat els comptes aquest migdia, això sí, amb el vot contrari de la resta de forces al consistori. Sílvia González, bona tarda. Cugat.cat.
Bona tarda. Unes acusacions que tant el tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Carles Brugueroles, com el regidor d'Esquerra Més, Ferran Villasenyor, han refutat. Els dos han apel·lat a la responsabilitat de tots els grups de dotar la ciutat de pressupostos. Escoltem el regidor republicà, Ferran Villasenyor.
Podia no haver estat. Si nosaltres ens haguéssim solament fixat en allò incomplet i sobretot fer que el govern basés el terra, doncs bé, hauria estat una revenja que potser hauria fet gràcia del punt de vista polític i altres mesos i mig d'unes eleccions, però hem preferit posar la ciutadania davant de tot plegat.
Malgrat la crida, el portaveu socialista Pere Soler, exsoci de govern del PDeCAT, manté que l'entesa està pensada per un futur proper en relació a les eleccions municipals.
Gràcies, Sílvia González, des de Cugat.cat. Més qüestions. Llum verda a la construcció d'un polèmic hotel de 8.000 metres quadrats al bell mig de l'emblemàtic paratge del Preventori de la Sabinosa, Tarragona. Ho ha aprovat avui el ple de la Diputació de Tarragona, que també demana a l'Ajuntament que modifiqui el pla urbanístic per fer realitat el projecte. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El president de la Diputació, Josep Poblet, ha volgut remarcar que s'ha de recuperar l'espai per ús social.
Aquests espais acotats, justament perquè hi hauria una situació de risc i de perillositat, atès l'estat en què es troben aquests immobles, han de caure. I això s'ha d'obrir la gent, com és voluntat de les societats avançades, gaudir dels espais i alhora donar-los-hi el confort i l'accessibilitat i les condicions perquè aquest ús social no sigui incompatible amb tots aquells espais que es volen protegir.
Ara l'Ajuntament de Tarragona ha d'aprovar la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Mitjançant aquesta modificació es podran ampliar les 9 edificacions que hi ha actualment, arribant a un màxim de 14.500 metres quadrats. A més, també podran tenir més usos urbans. Sí que no es podrà construir habitatge ni tampoc comerç.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'Agència Catalana de l'Aigua tomba l'informe necessari per poder celebrar el Doctor Music Festival a Escalarre. Ara la pilota passa al taulat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que serà qui haurà de decidir finalment si el festival se celebra o no en aquest indret. La promotora té 10 dies per presentar al·legacions a l'informe de l'ACA. Ràdio Tremp, Marnau Vila.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat una proposta de resolució que denega els permisos per a la celebració del Doctor Music Festival a Escalarre, segons ha pogut saber Pallars Digital. Ara s'obre un període de 10 dies en el qual les parts implicades, organitzadors i ecologistes podran presentar al·legacions i que haurà de resoldre la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'informe considera que la zona és de flux preferent i, per tant, vulnerable per la seguretat de les persones davant de les possibles inundacions. Fonts de la promotora Doctor Music han confirmat que examinaran la resolució de la Generalitat i faran els tràmits necessaris per adaptar-se a la normativa fixada per les administracions.
Desenes de veïns dels barris de Dalt, la Vila i Bufalà de Badalona han sortit al carrer aquesta tarda per reclamar a l'Ajuntament que canviï el polèmic ascensor que permet accedir al pont que uneix els dos barris. Fa més de mig any que està espatllat. Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació dificulta el dia a dia dels veïns del barri. De fet, asseguren que les persones grans, les famílies que porten nens amb cotxets o al carro de la compra han d'anar amb molt de compte de no relliscar o caure per les escales. Les persones amb mobilitat reduïda és una possibilitat que ja no contemplen. Per això han de buscar vies alternatives que els suposa donar més volta a l'hora de creuar l'autopista. El consistori ha confirmat que l'última avaria de l'ascensor de Sant Felip i de Rosers ha afectat el motor, el qual no s'ha pogut reparar i s'ha de substituir per un de nou. L'Ajuntament argumenta que la despesa d'aquest mecanisme és elevat i que aquest tipus de compra es consideren inversions. Malgrat això, apunten que s'han intentat reduir els tràmits administratius i que esperen poder tenir-lo instal·lat en uns dies. Una vegada s'instal·li el nou motor i entri en vigor el nou contracte de manteniment, l'ascensor tornarà a estar operatiu.
Ferida greu, una dona en ser atropellada per un patinet elèctric a Sabadell.
Els fets van passar ahir a la tarda. La dona de 52 anys circulava per la vorera al carrer Sant Isidor de la capital vallesana quan va ser atropellada per un patinet elèctric. Els serveis d'emergències la van traslladar a l'Hospital Parc Taulí. Es tracta del segon accident amb patinet elèctric a Sabadell dels últims mesos. L'octubre passat, una dona que circulava amb patinet va morir després de xocar amb un camió.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a terres gironines. El jutjat obliga a Fira de Girona a admetre l'estand de l'exèrcit al Saló Expo Jove. La institució que gestiona l'espai firal n'havia prohibit la presència durant 3 anys, basant-se en el codi ètic de l'ENS, que impedeix l'exhibició d'elements bèl·lics als certàmens.
La mesura s'havia deixat en suspens, però ara el jutjat d'instrucció número 1 de Girona ha anul·lat aquest article i, a més, ha criticat que Fira de Girona l'hagi aplicat de manera arbitrària. La sentència es fa ressò del girocòmic i la mostra de Playmobil en què es van exhibir armadures, espases o llances.
La finca del Vilar de Fogars de Montclús, al Parc Natural del Montseny, es convertirà en un nou espai de creació artística. Fins ara la masia servia per dur a terme reunions, tot i que estava pensada com a residència dels presidents de la Diputació de Barcelona. Ara es vol que aculli artistes i les seves creacions. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Es tracta d'una proposta innovadora i modernitzadora de donar vida al patrimoni i per aquest motiu es vol fer partícip a la societat gràcies al lligam entre la Diputació de Barcelona i el Govern de la Generalitat. Ho explica Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona.
Que ens permetrà posar en valor aquest patrimoni al servei del nostre país, de la nostra societat i de la cultura que ens fa ser, per tant, un país avançat, modern.
En aquesta línia es posarà en marxa una comissió de treball per generar el protocol de convocatòries que permetrà que aquest espai sigui utilitzat intensament al servei de la cultura. La finca del Vilar és un espai de 148.000 metres quadrats, propietat de la Diputació de Barcelona des de l'any 1929 i des de l'any 1973 l'han utilitzat com a residència temporal de descans els presidents de la Diputació de Barcelona, Samaranch, Tarradellas, Dalmau i Royes.
Us recordem la notícia d'última hora que estem seguint. Almenys un mort i 8 ferits en el xoc de 2 trens de Rodalies Renfe a Castellgalí, al Bages. Fa poc menys d'una hora que 2 trens de la línia R4 han xocat. Un d'ells ha descarrilat.
Diverses dotacions dels Mossos i els bombers treballen sobre el terreny. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase d'alerta i s'ha interromput la circulació de trens en aquesta línia. Recordem, la R4 de Rodalies. El servei d'emergències ha activat la situació extraordinària.
En cultura, el Festival Europeu de Curtmetratges de Reus abaixa la persiana després de 20 anys. Els organitzadors consideren que el projecte ha tocat sostre i ha complert totes les expectatives i reconeixements a nivell internacional. El festival va néixer l'any 1998 a Cambrils com a mostra de curtmetratges estatals i el 2013 es va començar a celebrar íntegrament a Reus. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. El que pensàvem que era la presentació d'una nova edició del Festival Europeu de Curtmetratges ha resultat ser el comiat d'un certamen de referència pel que fa al cinema d'autor i a un punt de trobada anual de cineastes d'arreu del continent. El codirector artístic, Cristian Inaraja, explica que s'ha acabat un cicle.
Creiem que després de 20 anys les coses han canviat molt des de quan es va començar aquest festival. Ha canviat. Creiem que aquest projecte ha complert les seves expectatives en el sentit de que s'ha pogut veure durant tots aquests anys aquest altre tipus de cinema no comercial a Reus. S'ha creat aquest pòsit i aquest caldo de cultiu envers el cinema i el món de la cultura en general i ara potser es poden engegar projectes nous.
Des de l'Ajuntament reusenc s'ha explicat que ja es treballa per fer alguna altra mostra de curtmetratges per cobrir aquest espai que ara queda orfe.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En marxa la Copa de la Reina de Waterpolo.
La competició es disputa al complex de Sant Feliu de Llobregat. De moment, una semifinal ja ha quedat definida, la que jugaran el Mediterrani i el Sabadell. En el primer partit de quarts, el Mediterrani ha superat el Terrassa per 7-5. Al seu torn, el Sabadell ha guanyat el Mataró per 14-7. Pel que fa a la resta d'enfrontaments en joc, el partit entre el Saragossa i el Rubí. A última referència, al final del tercer quart dominen les aragoneses per 6-5. En el darrer partit de quarts d'aquest divendres s'enfronten el Sant Feliu i el Sant Andreu. Diumenge es decidirà el campió. El gran favorit és el Sabadell, guanyador de les dues últimes edicions.
En hoquei sobre patins, doble duel català a l'hoquei Lliga Femenina.
En la 14a jornada de la competició, a les 9 de la nit, el Club Patí Vilanova rep el Cerdanyola al pavelló de les Casernes. Per la seva banda, el Palau líder, amb un partit més que el Manlleu, rep el Vilassana.
S'han sortejat els quadres de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins,
que es disputaran a Reus per primer cop i de manera conjunta entre el 21 i el 24 de febrer. Als quarts de final, els anfitrions del Baix Camp debutaran contra el Lleida Llista, mentre que el vigent campió, el Barça, s'enfrontarà al Noia. En el quadre femení, el Voltregà, l'equip amb més copes de la Reina, obrirà la competició davant les Rozas de Madrid.
La nova ràdio, Joan Gomis.
El Reus Deportiu Miró s'enfrontarà a Lleida i Llistablava en els quarts de final de la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que se celebrarà del 21 al 24 de febrer al Pavelló Olímpic de Reus. El maig entre reusencs i lleidatans tindrà lloc dijous 21 a 9:45 del vespre. El capità del Reus Deportiu, Joan Salvat, preveu un partit molt complicat davant a Lleida, el vigent campió de la Copa Sears.
Se repite el año pasado, también jugamos contra ellos. Los cuartos de final es un equipo que está manteniendo un bloque muy bueno, un estilo de juego muy bueno y bueno, que será competido porque los partidos Lleida-Reus, Reus-Lleida siempre han estado muy disputados.
El guanyador del Reus-Lleida es veurà les cares amb el vencedor del Deportivo Liceo igualat en la següent eliminatòria a les semifinals. Els altres emparellaments són el Caldes contra el Voltregà i el Barça-Lassa, Noia-Freixenet. A la Copa de la Reina, els quarts han parellat el Voltregà i les Rozas, el Palau de Plegamans Vilassana, Manlleu-Cerdanyola i Telecable Gijón, Vigues i Riells.
Abans, aquest mateix cap de setmana, també estarem atents a la Copa Generalitat d'Hoquei Patins.
La competició es disputa al pavelló de les Comes a Igualada i enfronta els millors equips de Nacional Catalana. Les finals femenina i masculina jugaran diumenge a les 4 i a les 6 de la tarda. En categoria femenina, demà dissabte es disputaran les semifinals. El Palau de Plegamans B lluitarà contra l'Igualada, mentre que el Vilanova B jugarà contra el Manlleu B.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Un biopic històric és una de les pel·lícules més destacades de la cartellera, Maria, reina d'Escòcia, sobre la relació entre Maria Stuart i Elisabet I d'Anglaterra. També ens fixarem en un thriller, Beast, ambientat a l'illa de Jersey, i acabarem el repàs amb la tornada dels herois de plàstic a la Lego Película 2.
Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino, pero intentan usurpar mi corona. Un asesino, un traidor y una reina. Pero yo seré la mujer que ella no es.
Maria, reina d'Escòcia, recorre la vida de Maria Stuart, qui, vídua del rei de França, retorna a la seva terra natal per ocupar el tron que li pertany. Allà, però, s'enfrontarà amb Elisabet I, reina d'Anglaterra. Les dues joves reines es veuran obligades a escollir entre el matrimoni i la independència. El conflicte entre totes dues esclatarà quan Maria vulgui fer valdre el seu dret al tron d'Anglaterra. Traïció, conspiració i rebel·lió faran tremolar les dues monarquies i canviaran el curs de la història.
No os dejéis manipular. Vuestro corazón es más grande que el de los hombres que os aconsejan. Cuidaos de vuestras palabras. No acepto reprimendas de mis inferiores. Vuestro inferior...
El canal de la Mànega es troba a l'illa britànica de Jersey. Aquest gris i fred escenari es desenvolupa Beast. Un misteriós foraster ajuda una dona a escapar de la seva opressiva família. Quan, poc després, l'home sigui acusat d'una sèrie de brutals assassinats, ella el defensarà a qualsevol preu. Un thriller on el despertar sexual es barreja amb el paisatge salvatge i la vida aïllada de l'illa.
Som del planeta Duplo. Venim a destruir-vos.
Hola! Visitants d'un altre planeta! No cal que ens barallem més. Ho veieu, amics?
Oh, corre!
a La Lego Pel·lícula 2, retrobem els herois de Vicksburg, que es troben davant d'una nova amenaça. Invasors del Lego Duplo de l'espai exterior que ho destrueixen tot abans que pugui ser reconstruït. Emmett, Lucy, Batman i els seus amics uniran forces per lliurar una batalla que els portarà a mons inexplorats.
Ho sento, és que el plat en rellisca amb la seva pròpia pela. A veure si madures!
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Almenys un mort i 8 ferits en el xoc de 2 trens de Rodalies Renfe a Castellgalí, al Bages. Montse Manent.
Diverses dotacions dels Mossos i els bombers treballen sobre el terreny. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase d'alerta i s'ha interromput la circulació de trens en aquesta línia, la R4 de Rodalies. El Servei d'Emergències ha activat la situació extraordinària.
La reclamació del dret d'autodeterminació fa saltar pels aires les negociacions entre govern central i Generalitat.
La vicepresidenta Carmen Calvo avisa que el govern espanyol mai no acceptarà un referèndum d'autodeterminació i anuncia la suspensió del diàleg si no és dins la Constitució. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost que la Generalitat no hi renunciarà.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
El govern de l'Estat no pot exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï al dret a l'autodeterminació com a condició per començar a parlar.
Presó provisional sense fiança pel 8è detingut acusat de la violació múltiple a una jove de 18 anys a Sabadell.
És el segon implicat en el cas que el jutge envia a presó. Un tercer suposat agressor està en llibertat perquè no ha pogut ser identificat per la víctima.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
El 8è arrestat seria germà d'un dels altres encausats i s'hauria entregat a la policia local després de saber que estava sent cercat per les forces de seguretat. El jutge dona veracitat al relat de la víctima i considera que hi va haver tres homes responsables de la violació. Un d'ells ahir va anar directament a la presó des dels jutjats de Sabadell, mentre que el segon és el 8è arrestat. El tercer implicat en l'agressió sexual no ha pogut ser identificat, malgrat que s'han celebrat 35 rodes de reconeixement.
El síndic de Greuges investigarà els abusos i agressions sexuals de l'Església Catòlica a menors.
N'ha condemnat rotundament els abusos, l'opacitat mantinguda i la minimització dels fets, i també ha exigit tolerància zero.
Volem esbrinar, volem la veritat, volem el que ha passat, com s'ha fet a molts països, però volem saber perquè volem actuar i volem que s'actuï, volem que es doni visibilitat, volem que s'afronti, volem que es previngui, volem que es formi i volem que es repari. El síndic condemna absolutament aquest fenomen i exigeix tolerància zero.
L'Agència Catalana de l'Aigua tomba l'informe necessari per poder celebrar el Doctor Music Festival a Escalarre.
Serà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre qui haurà de decidir finalment si el festival se celebra o no en aquest indret.
Ràdio Trem, Arnau Vila.
L'informe considera que la zona és de flux preferent i, per tant, vulnerable per la seguretat de les persones davant de les possibles inundacions. Fons de la promotora Doctor Music han confirmat que examinaran la resolució de la Generalitat i faran els tràmits necessaris per adaptar-se a la normativa fixada per administracions.
El Festival Europeu de Curtmetratges de Reus abaixa la persiana després de 20 anys.
Els organitzadors consideren que el projecte ha tocat sostre i ha complert totes les expectatives i reconeixement a nivell internacional.
La nova ràdio, David Fernández.
El codirector artístic, Cristian Inaraja, explica que s'ha acabat un cicle.
Creiem que després de 20 anys les coses han canviat molt des de quan es va començar aquest festival. Creiem que aquest projecte ha complert les seves expectatives. S'ha pogut veure durant tots aquests anys aquest altre tipus de cinema no comercial a Reus i ara potser es poden engegar projectes nous.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Thank you.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Molt bona tarda. La tarda es manté en conjunt força tranquil arreu del país, amb domini de l'ambient assolellat i només amb alguns intervals de núvols alts, tot i que a hores d'ara han reaparegut de nou alguns núvols baixos a punts del litoral del Camp de Tarragona i també del sud de l'àrea de la costa central. Màximes que avui puntualment han arribat fins als 14 graus, al Pirineu, l'altiplà central, també la plana de Vic, i a la resta del país s'han situat entre els 14 i els 19 graus. Fins i tot puntualment s'ha arribat fins als 20 graus a punts de les comarques de les Terres de l'Ebre, per exemple, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Cap de setmana també marcat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, sobretot més abundants a partir del vespre del dissabte i sobretot durant la jornada del diumenge, quan podran deixar alguna precipitació de caràcter feble a la zona de l'extrem nord del Pirineu. En aquell sector, la cota de neu esperem que baixi al final del dia fins als 800 metres. Vent de component oest, entre fluix i moderat en general, sobretot més reforçat a la zona de la costa central i Costa Brava. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, doncs aquesta hora ha millorat ja la circulació, però encara hi ha alguns problemes. Per exemple, a l'A2, a Castellbisbal, hi ha cues uns 6 quilòmetres en direcció Lleida com a conseqüència d'un accident. A l'autopista P7 a Montornès, al Vallès, en direcció Girona, aturades d'un quilòmetre, s'està retirant un vehicle incendiat. També veiem per càmeres cues a la C-17, a Parets del Vallès en direcció Vic, també aturades a Ripoll en sentit nord, la C-58 una altra via encara carregada amb cues a Terrassa en direcció nord i també a Badia del Vallès en sentit sud, en direcció Barcelona. La C-16 ha registrat cues en el tram comprès entre Berga, Cercs i Fígols en direcció Barcelona. Això és tot, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Almenys un mort i 8 ferits en el xoc de dos trens de Rodalies Renfe a Castellgalí, al Bages. Fa tot just una hora que dos trens de la línia R4 han xocat i un d'ells ha descarrilat.
Diverses dotacions dels Mossos i els bombers treballen sobre el terreny. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase d'alerta i s'ha interromput la circulació de trens en aquesta línia. Recordem, la R4 de Rodalies. El Servei d'Emergències ha activat la situació extraordinària. Us anirem ampliant la informació al llarg de l'informatiu.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El dret a l'autodeterminació ha fet saltar pels aires la negociació entre Estat i Generalitat per trobar una sortida a les demandes independentistes. L'executiu Sánchez no està disposat a acceptar res que se surti de la lletra de la Constitució i els sobiranistes l'acusen de cedir a les pressions de l'extrema dreta. Tot plegat fa que la tramitació dels pressupostos de l'Estat estigui en perill. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La vicepresidenta del Govern d'Espanya, Carmen Calvo, ha comparegut aquest migdia per anunciar el trencament de les negociacions. Calvo ha presentat un document en què s'estableix un diàleg Govern-Generalitat i una taula de partits coordinada per un relator amb l'objectiu de consensuar una proposta política i democràtica sobre el futur de Catalunya. Un text que la Generalitat no accepta. Els catalans, segons Calvo, volen afegir-hi condicions inassumibles.
Este gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca. La salida política de Cataluña tiene que ser en el marco propio del Estado de Derecho que somos y de la democracia que somos.
La portaveu El Sartadi i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, han estat els encarregats de respondre a Calvo. Pere ha dit que l'executiu renuncia al diàleg i es plega a les pressions de l'extrema dreta. Tot i això, assegura que la Generalitat no s'aixecarà de la taula, tot i demanant unes condicions mínimes per negociar.
Per tant, el govern de l'Estat no pot exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï al dret a l'autodeterminació com a condició per començar a parlar. Ni es pot excloure d'entrada, ni al llarg de la negociació, entenem, que hi hagi els plantejaments del govern de Catalunya estiguin sobre la taula.
Aragonès també ha revelat que l'executiu Sánchez va reclamar la retirada de les esmenes a la totalitat als pressupostos per continuar la negociació, quelcom que els sobiranistes no estan disposats a fer si no s'accepten els seus plantejaments. En aquest sentit, la portaveu El Sartadi ha dit que el suport als comptes està, ara per ara, molt lluny.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Presó provisional i sense fiança per al vuitè detingut per la violació múltiple d'una jove de 18 anys a Sabadell. Amb ell ja són dos els implicats en el cas que el jutge envia a presó preventiva després d'escoltar les seves declaracions. El tercer home, que hauria participat també de la violació, no ha pogut ser reconegut per la víctima. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El jutge dona veracitat al relat de la víctima i considera que hi va haver tres homes responsables de la violació. Un d'ells ahir va anar directament a la presó des dels jutjats de Sabadell, mentre que el segon és el vuitè arrestat, que avui ha passat per primer cop a disposició judicial després que dimecres s'entregués voluntàriament a la policia municipal. El tercer implicat en l'agressió sexual no ha pogut ser identificat, malgrat que s'han celebrat 35 rodes de reconeixement, unes sessions en què hi van participar nombrosos sabadellencs migrants, ja que els agressors eren d'origen magrebí. Una situació que ha denunciat Ali Idhaya, tertulià de Ràdio Sabadell, critica que van haver d'estar dues hores i mitja esperant al jutjat de Sabadell en unes condicions que creu que eren humiliants.
Està bé que puguin col·laborar amb la justícia perquè és una obligació que tenim com a ciutadans, però hi ha maneres de poder fer aquestes coses, de que es puguin posar a una sala.
El vuitè arrestat seria germà d'un dels altres encausats i s'hauria entregat a la policia local després de saber que estava sent cercat per les forces de seguretat.
I la jutgessa també envia a presó sense fiança el jove de 24 anys de Blanes, acusat d'abusar sexualment d'una nena d'11 anys, veïna també del municipi. La magistrada ha pres la decisió després d'esgotar el termini màxim de detenció de 72 hores.
Els suposats abusos s'haurien produït a final de l'any passat. El jove és un veí de la víctima i tenia relació amb l'entorn familiar de la nena. La veu d'alarma la va donar al centre escolar on estudia la menor. Els docents van ser els encarregats de portar la nena a l'hospital on es va activar el protocol per abusos. Qui va acabar denunciant els fets va ser la mare de la criatura. Ara els Mossos investiguen si es tracta d'abusos puntuals o continuats en el temps.
El síndic de Greuges investigarà els abusos i agressions sexuals de l'Església Catòlica a menors. Una comissió d'experts l'assessorarà i demanarà corresponsabilitat a l'Església, al govern i a les administracions per saber la veritat, fer que s'assumeixin responsabilitats civils i penals, prevenir casos i restaurar les víctimes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El síndic condemna rotundament els abusos sexuals de l'Església als infants, així com l'opacitat mantinguda fins ara i la minimització dels fets.
I donat que l'Església Catòlica ha tingut una actitud poc transparent i fins i tot que alguns responsables eclesiàstics han emès algunes manifestacions que minimitzen la gravetat dels fets. El síndic condemna absolutament aquest fenomen i exigeix tolerància zero.
El síndic ja s'ha adreçat a les conferències episcopals de Catalunya i a l'abadia de Montserrat demanant-los col·laboració perquè vol saber la veritat.
Volem esbrinar, volem la veritat, volem el que ha passat, com s'ha fet a molts països, però volem saber perquè volem actuar i volem que s'actuï, volem que es doni visibilitat, volem que s'afronti, volem que es previngui, volem que es formi i volem que es repari.
El síndic crearà una comissió d'experts interdisciplinària que l'assessorarà i ofereix la institució a les víctimes per ajudar-les. Enviarà al Ministeri Fiscal la informació dels fets que puguin ser delictius perquè els que cometen abusos i els encobridors assumeixin responsabilitats civils i penals.
Us recordem la notícia d'última hora que estem seguint. Un mort i 8 ferits en el xoc de dos trens de Rodalies Renfe a Castellgalí i al Bages.
16 dotacions de bombers, agents dels Mossos d'Esquadra i equips d'emergència treballen a la zona de l'accident, a prop de l'antic baixador de Castellgalí. La Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase d'alerta i s'ha interromput la circulació de trens en aquesta línia, recordem, la R4 de Rodalies. El Servei d'Emergències també ha activat la situació extraordinària.
Notícies en xarxa. La més propera.
Els veïns de l'Aldea, al Baix Ebre, han de decidir en una consulta popular la futura urbanització de l'antiga Nacional 340, que ara és l'artèria principal de la població. Sobre la taula hi ha l'última proposta del govern central, que inclou una possible cessió de la via i l'enderroc del pont. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
L'Aldea té sobre la taula una proposta del Ministeri de Foment per traspassar el tram urbà de l'antiga Nacional 340 que el municipi reivindica des de la inauguració de la variant al 2013. Amb les negociacions desencallades amb el canvi de govern del PP al PSOE, l'oferta de Foment inclou l'enderroc de l'obra del pont de l'antiga via, amb un cost de 432.000 euros. La decisió s'ha sotmès a una consulta popular. Els ciutadans podran votar presencialment o pel mòbil fins al 14 de febrer. Simón Falcó és el primer tinent d'alcalde de l'aldea.
Depèn de la situació quina sigui, farem un plenari i iniciarem tot el que és els tràmits de recepció de la carretera, i una vegada iniciats aquests tràmits, ells ficaran màquines, i una vegada nosaltres veurem màquines o ja veurem l'obra avançada, això serà quan la recepcionarem.
La urbanització dels vora 3 quilòmetres d'aquesta artèria és un dels grans reptes que afronta el municipi del Baix Ebre, amb un projecte que tindria un cost de 7 milions d'euros i s'executaria en fases d'un milió.
Nou capítol en el presumpte desfalc de la zona blava de la Bisbal d'Empordà, que puja fins als 51.000 euros. Avui l'alcalde del municipi, Lluís Sais, ha defensat l'actuació del seu govern davant els retrets de manca de transparència de l'oposició. Televisió de Costa Brava, Joana Valent.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà defensa l'actuació del seu govern davant del cas de la desaparició d'uns 50.000 euros de la recaptació de la zona blava. Explica que quan es va detectar que havia baixat la recaptació, l'àrea d'Hisenda va iniciar una investigació interna per esclarir els fets i va entregar tots els documents a Fiscalia perquè prengués les mesures pertinents. Lluís Sais és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà.
Fiscalia és el que fa, passa el cas al jutjat de la Bisbal, que obre una investigació i a partir d'aquí doncs estem a l'espera de com es resolgui aquesta investigació. Tinguent en compte sempre que hi ha d'haver una presumpció d'innocència respecte a les persones que puguin ser susceptibles d'haver fet doncs aquesta malversació, aquesta presumpta malversació de fons.
Lluís Sais critica que l'oposició vulgui treure rèdit polític d'aquest cas i els retreu que demanin una auditoria externa de l'àrea d'intervenció municipal quan aquesta ja està encarregada des del passat mes d'octubre.
Recuperem ara la notícia d'última hora que estem seguint. Almenys un mort i 8 ferits en el xoc de dos trens de Rodalies Renfe a Castellgalí, al Bages. Fa poc menys d'una hora que dos trens de la línia R4 han xocat. Un d'ells ha descarrilat. Última hora des del lloc dels fets. Canal Taronja Central, Laia Cerarols. Bona tarda.
Bona tarda des de Castellgalí. A hores d'ara, la informació que estem donant a l'última hora és que ja estan deixant sortir alguns dels passatgers que anaven dins d'aquest tren que ha descarrilat, com bé dèieu, fa poc més d'una hora, entre Castellgalí i Manresa. A hores d'ara també són múltiples dotacions de bombers, moltes d'esquadra i unitats del SEM que estan aquí, en lloc del fet, atenent els passatgers.
Gràcies, Laia. Si hi ha qualsevol cosa, connectarem amb tu de seguida. Gràcies des de Canal Central.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'Agència Catalana de l'Aigua tomba l'informe necessari per poder celebrar el Doctor Music Festival a Escalarre. Ara la pilota passa al taulat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que serà qui haurà de decidir finalment si el festival se celebra o no en aquest indret. Ara la promotora té 10 dies per presentar al·legacions a l'informe de l'ACA. Ràdio Tremp, Arnau Vila.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat una proposta de resolució que denega els permisos per a la celebració del Doctor Music Festival a Escalarre, segons ha pogut saber Pallars Digital. Ara s'obre un període de 10 dies en el qual les parts implicades, organitzadors i ecologistes podran presentar al·legacions i que haurà de resoldre la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'informe considera que la zona és de flux preferent i, per tant, vulnerable per la seguretat de les persones davant de les possibles inundacions. Fons de la promotora Doctor Music han confirmat que examinaran la resolució de la Generalitat i faran els tràmits necessaris per adaptar-se a la normativa fixada per les administracions.
Desenes de veïns dels barris de Dalt la Vila i Bufalà de Badalona han sortit al carrer aquesta tarda per reclamar a l'Ajuntament que canviï el polèmic ascensor que permet accedir al pont que uneix els dos barris. Fa més de mig any que està espatllat. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació dificulta el dia a dia dels veïns del barri. De fet, asseguren que les persones grans, les famílies que porten nens amb cotxets de la compra, han d'anar amb molt de compte de no relliscar o caure per les escales. Les persones amb mobilitat reduïda és una possibilitat que ja no contemplen. Per això, han de buscar vies alternatives que els suposa donar més volta a l'hora de creuar l'autopista. El consistori ha confirmat que l'última avaria de l'ascensor de Sant Felip i de Rosers ha afectat el motor, el qual no s'ha pogut reparar i s'ha de substituir per un de nou. L'Ajuntament argumenta que la despesa d'aquest mecanisme és elevat i que aquest tipus de compra es consideren inversions. Malgrat això, apunten que s'han intentat reduir els tràmits administratius i que esperen poder tenir-lo instal·lat en uns dies. Una vegada s'instal·li el nou motor i entri en vigor el nou contracte de manteniment, l'ascensor tornarà a estar operatiu.
Ferida greu una dona en ser atropellada per un patinet elèctric a Sabadell.
Els fets van passar ahir a la tarda. La dona de 52 anys circulava per la vorera al carrer Sant Isidor de la cocapital vallesana quan va ser atropellada per un patinet elèctric. Els serveis d'emergències la van traslladar a l'Hospital Parc Taulí. Es tracta del segon accident amb patinet elèctric a Sabadell dels últims mesos. L'octubre passat, una dona que circulava en patinet va morir després de xocar amb un camió.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a terres gironines. El jutjat obliga Fira de Girona a admetre l'estand de l'exèrcit al Saló Expo Jove. La institució que gestiona l'espai firal n'havia prohibit la presència durant 3 anys basant-se en el codi ètic de l'ENS, que impedeix l'exhibició d'elements bèl·lics als certàmens.
La mesura s'havia deixat en suspens, però ara el jutjat d'instrucció número 1 de Girona ha anul·lat aquest article i, a més, ha criticat que Fira de Girona l'hagi aplicat de manera arbitrària. La sentència es fa ressò del girocòmic i la mostra de Playmobil en què es van exhibir armadures i espases o llances.
La finca del Vilar de Fogars de Montclús, al Parc Natural del Montseny, es convertirà en un nou espai de creació artística. Fins ara la masia servia per dur a terme reunions, tot i que estava pensada com a residència dels presidents de la Diputació de Barcelona. Ara es vol que aculli artistes i les seves creacions. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Es tracta d'una proposta innovadora i modernitzadora de donar vida al patrimoni i per aquest motiu es vol fer partícip a la societat gràcies al lligam entre la Diputació de Barcelona i el Govern de la Generalitat. Ho explica Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona.
Que ens permetrà posar en valor aquest patrimoni al servei del nostre país, de la nostra societat i de la cultura, que ens fa ser, per tant, un país avançat, modern.
En aquesta línia es posarà en marxa una comissió de treball per generar el protocol de convocatòries que permetrà que aquest espai sigui utilitzat intensament al servei de la cultura. La finca del Vilar és un espai de 148.000 metres quadrats, propietat de la Diputació de Barcelona des de l'any 1929 i des de l'any 1973 l'han utilitzat com a residència temporal de descans els presidents de la Diputació de Barcelona, Samaranch, Terradellas, Dalmau i Royes.
A Ponent ja han acabat els treballs per senyalitzar el tram entre Lleida i Cervera de la via cicloturística Intercatalunya. El Departament de Territori preveu tenir enllestits els primers trams de la ruta dels llacs per Setmana Santa. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La senyalització, que ha suposat una inversió d'uns 75.000 euros, consisteix en els primers 70 quilòmetres d'aquesta ruta, en què s'han aprofitat camins existents, però també s'han dut a terme 2 actuacions al Col·legi i Cervera per donar-li continuïtat. Territori està redactant els projectes constructius de la resta de trams de la via que unirà al llarg de 300 quilòmetres Lleida i Girona i preveu adjudicar properament Cervera i Manresa. El president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Joan Trull, ha remarcat la importància de poder disposar d'una ruta que enllaci Lleida amb Girona.
També està molt bé doncs, poder tindre un eix vertebrador que ens pugui portar a mig o curt termini doncs, des de la zona de Lleida, de l'extrem més occidental fins a l'extrem més oriental de Catalunya, amb bicicleta.
Aquest itinerari cicloturístic es combinarà amb el servei ferroviari Lleida-La Pobla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Us recordem encara la notícia d'última hora que estem seguint en aquest informatiu. Almenys un mort i 8 ferits en el xoc de 2 trens de Rodalies Renfe a Castellgalí, al Bages. Diverses dotacions dels Mossos i els bombers treballen sobre el terreny. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en fase d'alerta i s'ha interromput la circulació de trens en aquesta línia, recordem, la R4 de Rodalies. L'accident s'ha produït a causa del xoc entre un tren de la línia R12 i un altre de la R4 per causes que s'investiguen. El servei es troba interromput i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera. El Festival Europeu de Curtmetratges de Reus abaixa la persiana després de 20 anys. Els organitzadors consideren que el projecte ha tocat sostre i ha complert totes les expectatives i reconeixements a nivell internacional. El festival va néixer l'any 1998 a Cambrils com a mostra de curtmetratges estatals i el 2013 es va començar a celebrar íntegrament a Reus. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. El que pensàvem que era la presentació d'una nova edició del Festival Europeu de Curtmetratges ha resultat ser el comiat d'un certamen de referència pel que fa al cinema d'autor i a un punt de trobada anual de cineastes d'arreu del continent. El codirector artístic, Cristian Inaraja, explica que s'ha acabat un cicle.
Creiem que després de 20 anys les coses han canviat molt des de quan es va començar aquest festival. Ha canviat. Creiem que aquest projecte ha complert les seves expectatives en el sentit de que s'ha pogut veure durant tots aquests anys aquest altre tipus de cinema no comercial a Reus. S'ha creat aquest pòsit i aquest caldo de cultiu envers el cinema i el món de la cultura en general i ara potser es poden engegar projectes nous.
Des de l'Ajuntament reusenc s'ha explicat que ja es treballa per fer alguna altra mostra de curtmetratges per cobrir aquest espai que ara queda orfe.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En marxa la Copa de la Reina de Waterpolo.
La competició es disputa al complex de Sant Feliu de Llobregat. De moment, una semifinal ja ha quedat definida, la que jugaran el Mediterrani i el Sabadell. En el primer partit de quarts, el Mediterrani ha superat el Terrassa per 7-5. Al seu torn, el Sabadell ha guanyat el Mataró per 14-7. Pel que fa a la resta d'enfrontaments, ha acabat ja el partit entre el Saragossa i el Rubí, amb un triomf vallesà per 8-11. El seu rival a semis sortirà del duel entre el Sant Feliu i el Sant Andreu. Diumenge es decidirà el campió. El gran favorit és el Sabadell, guanyador de les dues últimes edicions.
En hoquei sobre patins, doble duel català a l'hoquei Lliga Femenina.
En la 14a jornada de la competició, a les 9 de la nit, el Club Patí Vilanova rep el Cerdanyola al pavelló de les Casernes. Per la seva banda, el Palau, líder amb un partit més que el Malleu, rep el Vilassana.
S'han sortejat els quadres de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Patins.
Que es disputaran a Reus per primer cop i de manera conjunta entre el 21 i el 24 de febrer. Als quarts de final, els anfitrions de Baix Camp debutaran contra el Lleida Llista, mentre que el vigent campió, el Barça, s'enfrontarà al Noia. En el quadre femení, el Voltregà, l'equip amb més copes de la Reina, obrirà la competició davant les Roces de Madrid.
I aquest mateix cap de setmana també estarem atents a la Copa Generalitat d'Hoquei Patins.
La competició es disputa al pavelló de les Comes a Igualada i enfronta els millors equips de Nacional Catalana. Les finals femenina i masculina jugaran diumenge a les 4 i a les 6 de la tarda. En categoria femenina, demà dissabte es disputaran les semifinals. El Palau de Plegamans B lluitarà contra l'Igualada, mentre que el Vilanova B jugarà contra el Manlleu B.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'energia ni es crea ni es destrueix, només es transforma. Aquesta sentència és una de les bases de la física i ens afirma que les coses no surten del no-res. Però a banda de la ciència, també ens serveixen les lletres. Les paraules tampoc apareixen perquè sí, i tot té un motiu. Per exemple, sabeu per què a la part baixa de la costa tarragonina hi ha un poble que es diu l'Hospitalet de l'Infant? De tant sentir-lo, molts hem normalitzat aquest nom, però la veritat és que el seu origen és totalment literal. I és que aquest poble va néixer a l'entorn del petit hospital que l'any 1344 va fundar l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, fill del rei Jaume el Just. A tocar de l'antiga Via Augusta i en zona perillosa per les incursions del Sarrià, aquest hospital gòtic era una fortificació que a la vegada servia per atendre els viatgers i per vigilar la zona des de la posició privilegiada del Coll de Balaguer. Amb torres de 18 metres i murs de gairebé 12, el conjunt monumental es va restaurar ara fa 3 anys i es pot visitar gràcies al Centre de Visitants de l'Interior, on s'hi explica la seva història. Periòdicament s'hi fan visites guiades d'una hora per només 2 euros, tal com passarà el pròxim dia 10. Visita guiada a l'Hospital del Coll de Balaguer, a l'Hospitalet de l'Infant, diumenge 10 de febrer a les 12 del migdia. Més informació al web municipal vandellós-hospitalet.cat.
Sabies que...
La música clàssica anima a menjar més. Un estudi britànic de les universitats de Leicester i Surrey Southampton ha comprovat que es consumeixen més aliments i cafè en els locals quan hi ha música clàssica de fons que quan sona un altre tipus de melodia. Les sonates de Schubert, doncs, poden ser apropiades per a un sopar romàntic, però repercutiran inevitablement en el nostre estómac i de retruc també en la nostra butxaca.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.